Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, dia de neu. Avui a Sabadell, encara que sembla que això ja s'ha acabat, últim dia del mes de febrer, comencem l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
El debut de David de la Cruz amb el Team Sky ha estat esperançador. És cert que les generals de la Volta a la Comunitat Valenciana i la Ruta del Sol d'Andalusia no han estat per tirar coets, no han lluitat colze a colze amb els primers. També és cert que ha fet de gregari dels seus caps de files, però sobretot ja sap el que és guanyar amb el seu nou mallot i això que tot just porta una desena de dies de competició només. Fa uns dies el de Campoamor va guanyar la contrarrellotge de Barbate a Cádiz a la Vuelta a Andalusia, la primera crono amb victòria del sabadellenc, acostumat a brillar més quan la carretera pica una mica cap amunt. Tot plegat a les portes d'una de les proves favorites del ciclista local, la París-Niça, d'aquest diumenge al següent. Si recordeu, allà la temporada passada ja va guanyar una etapa, ni més ni menys que l'últim dia arribant a Niça. El cop de pedal de David de la Cruz cada cop sembla millor i en uns minuts el saludarem en directe per comprovar quines són les seves sensacions en el que de moment és una temporada que ha arrencat amb bon peu a l'Sky.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Sentirem avui Roberto Gutiérrez en un dia especial al centre d'esports. Ja us ho diem ara, molt marcat pel temporal de neu. Xerrarem, com diem, amb David de la Cruz després del seu gran debut a l'Sky i a les portes d'aquesta París-Niça, també al postpartit de l'Estalpul Natació Sabadell 9, però Reco 18 d'ahir a la Champions i al bàsquet o al tennis taula, entre d'altres arguments.
I fora de l'hotel?
El món del futbol plora avui la mort d'Enrique Castro Quini, el Brujo, l'exjugador de l'Sporting de Gijón, del Barcelona i de la selecció espanyola, que va morir ahir als 68 anys al patir un infart mentre passejava a prop de casa seva. La capella ardent de l'Asturià s'ha obert al Molinón de Gijón des de les 12 del migdia i el funeral serà a les 8 al mateix estadi, que per cert passarà a dir-se Estadi Molinón Enrique Castro Quini. A més, un gol de Gerard Moreno tomba el Real Madrid a Cornellà al Prat. El davanter de Santa Perpètua de Mogoda va fer l'únic gol de l'Espanyol en el partit d'ahir al minut 92. També ahir Girona 1, Celta de Vigo 0. Eren els partits que obrien la jornada intersetmanal. Avui 5 més, 3 a 2 quarts de 8, Getafe Depor, Màlaga Sevilla i Atlètic Club València. Els altres dos a 2 de 10, Eibar Villarreal i Atlético Leganés, aquest nou duel madrileny. En futbol sala, el Barcelona Lassa es va classificar ahir per la final de la Copa del Rei. Els blaugranes van empatar 3 contra Movistar Inter en el partit de tornada de les semifinals. Els d'Andreu Plaza van fer bo així un altre empat, el 4-4 aconseguit a la pista dels madrilenys. I finalment, en motor, la pilot catalana Laia Sanz ha renovat amb KTM fins al 2020. La de Corbera de Llobregat tindrà a partir d'ara el Dakar com a objectiu principal.
Han parlat en les últimes hores
Quique Sánchez Flores, l'entrenador de l'Espanyol després de guanyar el Madrid.
Estamos contentos, sí, porque cuando jugamos con fuerza, con energía, con equilibrio, cuando encontramos las cosas que nos hicieron crecer el año pasado, pues somos un buen equipo. Este año lo hemos hecho puntualmente, muy puntualmente, contra equipos muy importantes. Y está bien que lo hayamos vuelto a hacer. Yo creo que necesitábamos una victoria así.
Josep Maria Bartomeu, president del Barça, sobre l'adeu, malauradament, de Quini.
Un dia trist, perquè en Castro, en Enrique Castro Quini, és sempre, bueno, a part de jugador, una persona increïble per nosaltres i va estar amb nosaltres uns anys fent i aportant i que va robant-se els seus col·les al cor a tots, ens va robar.
I Ribillos, jugador del Barça de futbol sala, que hi va eliminar, com diem, el Movistar Inter.
Súper contento, ¿no? Partido complicadísimo, otra vez se nos ha puesto todo en contra con un 0-2, pero si algo tiene este equipo es el coraje y la ambición que tiene y yo creo que lo hemos demostrado hoy.
i a les xarxes socials.
D'una banda, la llau de fotografies que corren per les xarxes socials de la nevada de les últimes hores aquí a Sabadell, especial menció per les imatges de la nova Creu Alta, preciosa, tota emblanquinada. De l'altra, l'homenatge que tot el món del futbol està fent a Enrique Castroquini des que es va saber que l'asturià havia mort ahir d'un infart. El propi centre d'esports, per exemple, va publicar a nit una imatge del Brujo amb la samarreta del Sabadell, jugant un amistós en el qual, per cert, va fer un gol. Miquel Olmo, l'exentrenador del Sabadell, també ha recordat la trobada a l'esport Sabadell, quan el terrassenc era l'entrenador Arlequinat. Són només dues mostres, dues pinzellades de les centenars i centenars de mostres d'estima que està rebent l'Sporting, el Barça i en especial la família de l'exfutbolista, tot cor, tot bondat, Quini, un exemple d'humilitat per les noves generacions i un d'aquells jugadors que es fan estimar i l'amor del qual ens ha deixat a tots molt, però que molt tocats.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exarlequinat Pep Mulet, un altre ex del centre d'esports, capità la temporada passada Jordi López Felpeto i també capità, en aquest cas del Sabadell Nord, Pep Pinyol.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Minuts i mig per sobre de les dues en directe a l'Hotel Suís en un dia diferent. Pel centre d'esports també, de normal hauríem de parlar de torrada, la rutina d'entrenament avui a Sant Oleguer, dins d'un dia de doble sessió, el que s'esperava de roda de premsa també. Estava previst que xerrés Àngel Martínez, que finalment no ho farà avui, sinó demà. La normalitat, però, ha quedat suspesa pel temporal de neu de les últimes hores a la ciutat. Els terrenys de joc de Sabadell, incloent-hi l'estadi Josep Molins, són plens de neu i Toni Saligrat ha hagut de suspendre la sessió matinal i també ha quedat posposada aquesta posterior roda de premsa. Aquesta tarda l'equip sí que entrenarà, però ho farà en una sessió i en un espai diferent al gimnàs Wellness i iniciant així el cicle que portarà l'equip Arlequinat a veure's les cares amb l'Atlético Saguntino diumenge en horari matinal a les 12 del migdia a la nova Creu Alta. De seguida anem cap a la població valenciana, de seguida anem a parlar amb un responsable d'un club de segon, fins aquí ho diem, després ja us en donem més detalls. Abans, però, sentirem qui vosaltres vau triar com el millor de l'Atlètic Balears 1, Sabadell 1, que no és un altre que el porter Roberto Gutiérrez. D'entrada, centrant-nos precisament en el rival, en l'Atlético Saguntino, un equip del qual el canari ha lluat sobretot per la seva fortalesa física.
Tiene gente muy física, muy poderosa, que como ha hecho en otros campos, como el campo del Mallorca, que ha sacado un empate, pues no va a exigir mucho.
Per Roberto, les errades els estan penalitzant massa en les últimes jornades, per això, a la línia d'altres companys de vestidor, el tinerfeny ha demanat també oblidar una miqueta la classificació i centrar-se en batre el Saguntino diumenge per mirar així el futur amb una mica més d'optimisme.
No hemos exigido mucho en ese aspecto de que estábamos a 5 y queríamos ganar con esa ansia y el equipo pues o te mete un gol de córner o te cometes un error y te hacen un gol con ese mínimo error y yo creo que no hay que mirarla sino cuando estés ahí ya adentro ya y exigirte al máximo.
L'exigència que es marca el porter del centre d'esport Sabadell, de moment titular i havent disputat tots els partits de Lliga fins ara, queden 11 jornades pel final del campionat. Ahir sentíem a Dani Gómez, el lateral esquerrà de l'equip, valorant l'actual situació, i avui Roberto, un home concís, breu en el seu discurs, seguint també les paraules del Toledà. Encara és molt d'hora, diu el canari, per decidir quin ha de ser l'objectiu pel que queda de temporada. Encara poden passar, diu, moltes coses.
Es importante hoy aquí y después hacerlo bueno en casa porque estás ahí todavía. Hay muchos equipos ahí en la pelea de meterse arriba o de otro objetivo.
Diu Roberto, per què no lluitar per d'altres objectius en la prèvia d'aquest partit contra l'Atlético Saguntino? Avui és dimecres, dia 28 de febrer. De normal hauríem de parlar de jugadors que hagin passat per un conjunt i per l'altre. El que succeeix és que vam cremar l'únic jugador molt agafat amb pinzes que ha estat als dos equips, que no és un altre que Néstor Querol, jugador que va fitxar aquest estiu al Sabadell del Saguntino. Segur que ho recordeu molt bé amb el canvi de directiva, amb el canvi de propietari al centre d'esports Sabadell. Finalment no va quallar, no va arribar a fer-se efectiu aquest fitxatge, tot i que va arribar a fer-se una fotografia a la nova Creu Alta amb la samarreta del Sabadell. Al final Néstor Querol va acabar jugant al castellonenc al Badalona i no pas al centre d'esports Sabadell. És l'únic precedent de jugador que hagi passat, ni que sigui de manera circumstancial, per Sabadell i Saguntino, i a la primera volta ja vam poder conversar amb ell per aquesta curiositat. Rebrem per segona temporada consecutiva l'Atlético Saguntino aquest diumenge. No és el primer cop, per això, que un equip de la zona juga a la nova Creu Alta. Per això avui ens quedem amb aquesta curiositat. La temporada 76-77, l'equip arlequinatge es va veure les cares amb un equip de segon, amb l'Acero, a la nova Creu Alta. Victòria sabadellenca per 4-1, amb hat-trick de Pasqual, i al camp dels valencians derrota per 2-1. Dades, evidentment, d'aquí si no, de l'estadístic Miguel Ángel Rodríguez. Per això, avui ens hem volgut preguntar què és d'aquell Acero, aquell mític equip de la zona de Llevant, de segon, saber si segueix tenint activitat, que ja us avanço que sí, on para, i posar-li veu també a un dels seus responsables. Víctor Cervelló, director esportiu de l'Acero. Què tal, com estàs? Bona vesprada, que diríem per allà baix.
Hola, bona vesprada, què tal?
Avui xerràvem amb tu just fa uns minutets, us dèiem aquesta curiositat, que el Sabadell té precedents amb el Saguntino, molt recents, la temporada passada i aquesta, però també amb l'Acero de la dècada dels 70, un Acero que podríem dir que s'està recuperant una mica ara, Víctor, del que ha estat la crisi econòmica, que aquí ha fet estralls a tot arreu, no?
Sí, la veritat és que com bé dius, la crisi econòmica ha plegat el futbol i molts equips o bé han desaparegut o bé han baixat de categories. En el nostre cas, fa dos temporades, estan en tercera divisió, la mateixa temporada que el Saguntino va ser campió de Lliga i va promocionar a segon B. Nosaltres, amb els problemes econòmics que vam tindre, pues, crec que la millor decisió va ser lluitar amb el que teníem sense gastar més diners que els que se podia, i se baixa a preferent. L'any passat vam fer la promoció d'ascens a tercera, no la vam aconseguir, i aquest any estem en camí, anem primers, però bueno, la intenció és quan antes tornar a categoria de tercera divisió, que és com a mínim on crec que el Club Esportiu Acero deu d'estar.
Avui ens interessava, sobretot, Víctor, al saber com es compagina el fet que un club històric com és l'Acero vegi que l'Atlético Saguntino està a segona divisió B amb grans temporades, perquè ens està sorprenent a tothom l'equip de Guti, no només amb l'ascens que comentaves tu, sinó guanyant la Copa Federació, aquest any un altre cop a les semifinals, amb molt bones classificacions a la categoria de bronze del futbol estatal. Deies, va arribar a coincidir Saguntino i Acero a tercera divisió l'any que el Saguntino no puja i que l'Acero, que vosaltres baixeu. He estat sentint, per exemple, una entrevista de ràdio dels dos presidents, el de l'Acero i el del Saguntino, en la prèvia del derbi d'aquella temporada. Fins i tot el president del Saguntino admetia que la tercera divisió, ja no et dic la segona B, la tercera, li quedava una mica gran, que el Saguntino, l'Acero, potser per realitat econòmica, doncs havien de fer el que deies tu ara mateix, el tocar de peus a terra i saber quin és el seu sostre. Però ara mateix, en qüestió de dos anys, s'ha disparat el Saguntino cap a dalt, hi ha dues categories de pel mig entre Acero i Saguntino. Hi ha aquest punt de rivalitat a segon dels dos equips? Hi ha aficionats del Saguntino i de l'Acero? Hi ha bon rotllo? No sé com es gestiona tot això.
Bé, històricament, l'Acero sempre ha sigut l'equip referència de la zona, de la zona nord de València, per parlar concretament. Vam estar els dos clubs molts anys a preferent, després se va passar a tercera, vam estar 6-7 anys en tercera divisió, i viene la temporada que ells pugen i que nosaltres baixem, doncs sí, comencen. Sempre hi ha més rivalitat, pot ser, quan els dos equips estan a preferent, perquè els jugadors pues, bueno, pues no han optat tant per buscar els jugadors d'altres zones, i potser aquesta rivalitat era més forta. Però bueno, avui, evidentment, nosaltres mirem amb admiració el treball que estan puguent fer des de l'Atlètic Executiu, tant el seu president com el seu director esportiu, la seva directiva. La veritat que és una verdadera passada. Nosaltres ho veiem en aquestes ganes de ojalà estiguem nosaltres ahí. La diferència avui és abismal entre un club que opta a ser professional i un club que torna a sentir que pot pegar ese salt qualitatiu. La veritat que la rivalitat sempre ha sigut forta entre dos equips de... I bueno, com te comentava, pues ara uns miren per amunt i uns altres com que miren més per avall, veiem que les diferències pues són grans.
Deia, el tema de fins i tot els veïns de Sagunt, com porten el tema, perquè recordem que Morvedre és un camp petitó, però és un camp que hi ha ambient de futbol sempre, o com a mínim quan ens l'hem trobat en el camí, al Frente Romano, hi ha una sèrie d'ambient de futbol, de caliu a la graderia. El Fornàs, el camp de l'Acero, s'ha perdut una miqueta la tradició d'anar al futbol a donar suport a l'Acero, o també déu-n'hi-do la gent que arrossegueu?
A veure, nosaltres farà uns 7-8 anys la remodelació del camp va ser brutal, de ser un camp de malet a ser un estadi de 2.500 cadires, bueno, les vistes són de la part d'alta. Passada el camp que tenim. Això fa que la sensació que venia amb la gent que baixa de categories i això perd atractiu a l'aficionat, i a més, pues, si damunt el Saguntino està a segona B, pues, molta gent que potser antes venia al Fornàs ara puja a veure el Saguntino.
Doncs queda dit, s'ha entretallat una miqueta aquesta última resposta del Víctor Cervelló, del director esportiu de l'Acero, però queda clar que la categoria, un que estigui a segona divisió B i l'altre a preferent, doncs es nota malgrat aquest canvi de cara que li heu fet al Fornàs. A més, allà, amb un vell conegut ara mateix de l'afició del futbol català, com és Albert Jagüe, ex de l'Espanyol, del Badalona, del Sant Andreu, entre d'altres, de Vilassar, que és una de les referències a la plantilla de l'Acero, que intenta pujar, com sentíem ara, de categoria, que intenta tornar a la tercera divisió després d'haver caigut a la preferent. Víctor Cervelló, un autèntic plaer haver conegut una miqueta com està la realitat del futbol allà a Sagunt.
Igualment, per aquesta estona que hem xerrat.
Doncs molta sort a vosaltres, el que queda de temporada.
Gràcies, moltes gràcies.
Anava a dir que ha plogut, no, ha nevat, tal com està el dia des d'aquell precedent, 76-77, la temporada que van coincidir el Sabadell i l'Acero, de segon, precisament, a la categoria. Ahir us deien, per cert, que l'Elche i l'Alcoyano han tornat a canviar d'entrenador. En el cas dels frangivers, l'exjugador de l'Espanyol, Pacheta, serà el tercer tècnic il·licità de la temporada, després de Vicente Mir i de l'ara destituït també Josico. Alcoyano ja coneixen també qui serà el tercer inquilí de la banqueta local, que no són altre que Mario Barrera, ex de l'Eldense, i també han passat a l'Elche. No són els únics conjunts de la categoria i del grup 3 que ja han canviat dos cops d'entrenador. També ho han fet, per exemple, l'Hércules, Gustavo Siviero, Claudio Barragán i ara Josip Bisnich, i l'últim rival del Sabadell, l'Atlètic Balears, amb Armando de la Morena, Horacio Melgarejo, i a qui saludàvem divendres, Manix Mandiola. En total, segons un informe de Primetime Sport, són 9 els clubs que ja han canviat d'entrenador al grup 3, gairebé la meitat, i alguns, com veieu, han fet ja dues vegades. Poca paciència, per tant, en aquest grup, però també a tota la categoria, ja que aquest recull de dades també diu que en total 36 dels 80 equips de la categoria de bronze han tingut variacions a la banqueta i una desena ho han fet ja més d'un cop. Per tant, estem parlant gairebé de la meitat dels equips que, per un motiu o per un altre, per una dimissió, per una destitució, un cessament, o perquè han promocionat l'entrenador del filial al primer equip, Sigui per una cosa o sigui per l'altra, 36 de 80 ja han canviat d'entrenador. Al grup 3, 9 equips han canviat. Això el que implica és que és el segon grup de tota la categoria amb més moviments, amb més nervis, amb més decisions dràstiques. Només el grup del sud, el 4, ha canviat més, amb 10 conjunts, la meitat de la lliga, que ja han variat de tècnic, i això que tot just portem 27 jornades del campionat. En queden 11. Costa, per tant, confiar en un projecte, en un entrenador, números en mà. El Sabadell, això sí, estabilitat. A diferència d'anteriors campanyes, aquest cop Toni Saligrat s'ha trobat amb ell un perfil d'entrenador que agrada a la direcció tècnica, que agrada al Sabadell i als seus dirigents, i per tant el que se segueix confiant. Això d'una banda. Un altre dels estudis és de Vintage Stats, i en aquest cas és sobre les jugades iniciades en passada en llarg. Vaja, un llançament de porteria des del porter cap amunt, pilotada aèria, a buscar la segona jugada i no pas treure-la jugant des del darrere. Les dades són força significatives. Dels quatre equips, per exemple, que menys pilotades amunt fan de la categoria, és a dir, que més la treuen jugant des del darrere, els quatre són filials. Un d'ells amb un exarlequinat, Miguel Álvarez, com a entrenador. El Villarreal B és l'equip que menys surt jugant en llarg. Només el 21% de les accions de les pilotes són d'aquesta forma. Després, València Mestalla amb un 29%, Peralada Girona B i Deportivo Aragón, quatre filials com els quatre que més juguen en curt i que menys ho fan en llarg. A l'altre extrem de la balança, una de les revelacions de la Lliga, l'Ontinyent, liderant de forma clara. 3 de cada 4 pilotes que treuen de porteria són en llarg al conjunt del Clariano, el 74,4%. Per darrere, Llagostera, el rival del Sabadell aquesta setmana, l'Atlético Saguntino, per tant hem d'esperar un equip, el de Gutiérrez, que buscarà també pilota en llarga, i el Badalona. Si busquem el Sabadell, és 7è en aquesta classificació, 6 de cada 10 jugades al centre d'esports les inicia amb pilota de Roberto cap amunt. El partit serà diumenge a les 12, aquest Sabadell Atlético Saguntino. Encara en futbol, a la preferent femenina, jornada per oblidar pels dos equips sabadellencs que segueixen a la part baixa de la classificació. El Sabadell femení va caure per la mínima, per 1-0, al camp del Sant Cugat, amb un gol d'Alexandra a mitjans de la segona meitat. Les arlequinades no van sentir-se còmodes en cap moment, com ha admès el seu entrenador, Àngel Codina. Amb tot, segueixen fora del descens, però terceres per la cua, amb només un lloc i un punt de marge. Cudi reconeix que la de Sant Cugat va ser una oportunitat desaprofitada.
Ens ho plantejàvem el partit del Sant Cugat també d'ambició, en el sentit que si guanyàvem, superàvem el Sant Cugat a la taula, ens col·locàvem una zona tranquil·la, o com a mínim zona tranquil·la a nivell visual, perquè mires la taula i ja no et deus estar enfonsat. Tot i que a nivell de punts tot està molt apretat igualment, des del mateix mirar la classificació i veure't tercera per la cua que veure't, Culler. Però bueno, ha passat una jornada, l'objectiu continua sent més real que mai, i en aquesta línia seguirem.
Aquest diumenge a les 11, el centre d'esports femení rebrà la M Lleida Town, rival que és cinquè, amb gent jove, intentant pujar al primer equip, i que donarà molta guerra sentint les paraules d'Àngel Codina. L'objectiu del Sabadell femení, repetir el triomf de fa 10 dies, també a Olímpia contra el Puntenc. El Planadeu, de la seva banda, segueix últim, despenjat per culpa de la derrota, per 0-2, davant de l'Atlètic Vilafranca, al municipal de la Planada Candeu. Dos gols en els últims 5 minuts van sentenciar el duel en favor de les penedesenques, mentre les de la zona nord de la ciutat van acabar amb només 9 jugadores als últims minuts. Vicent Díaz, entrenador del Planadeu, per cert, sancionat durant unes quantes setmanes, reconeix que fa molt de mal perdre així.
És una derrota dolorosa i sobretot per com se dio. És verdad que nosotros ofensivamente creamos un par o tres de ocasiones solo en hasta los 84 minutos que pitaron el penalti en el 0-1. Y bueno, fue un partido muy trabajado, muy táctico, y bueno, tácticamente estuvo muy bien porque ellas no generaron casi ninguna ocasión de gol. Nosotros la verdad que tampoco, las controlamos bastante bien y bueno, fue un partido doloroso por cómo se dio, porque se pitó un penalti en el 84 y te ganan de penalti. Pero bueno, son cosas que pasan en el...
A la delicada situació a la taula ara s'afegeix també les baixes que condicionaran a Vicent Díaz en el pròxim compromís. Diumenge visiten el setè, el filial del Sant Gabriel, en un duel especialment complicat pel Planadeu femení, especialment pel que dèiem, per les dues sancions que com a mínim s'afegeixen a les lesions que ja tenien el conjunt sabadellenc. A 3:15 arrencarà aquest duel diumenge a Sant Adrià del Besòs. Publicitat i a la tornada saludem a un ciclista sabadellenc que està fent fortuna, que està fent una gran carrera ara al Team Sky. Saludem David de la Cruz.
Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de Gas Natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900-724-900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, sí, i tant.
Gas Natural Fenosa. Fet i Dit.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
L'Atlético Saguntino és el vigent campió de la Copa Federació. De moment, la defensa del títol va per bon camí. Ja són a semifinals i a la Lliga mirant més cap amunt que no pas patint a la part baixa, ja que els de David Gutiérrez sumen 4 punts més que el Sabadell. Com per subestimar-los.
Todo el mundo tiene que saber que es un equipo que va a ser muy complicado, es un equipo que lleva haciendo una temporada muy buena. Creo que no hay que subestimar al rival nunca, y menos a un equipo que lleva los puntos que lleva.
Sabadell en joc.
El Sabadell necessita d'una vegada per totes retrobar-se amb la victòria a la Nova Creu Alta, on li costa moltíssim tirar els partits endavant. Però veient el rival d'aquest cap de setmana, es preveu un partit de tot menys plàcid. Diumenge, des de 12:15, Centre d'Esports Sabadell, Atlético Saguntino.
Hola, soy Dani Gómez, jugador del Sabadell, y escucho los partidos en Radio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc.
Informis amb Diari de Sabadell.
Cada dimarts, dijous i dissabte, conegui què passa a Sabadell i comarca.
Diari de Sabadell, disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També s'hi pot subscriure i rebre la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ens fa il·lusió saludar-lo en directe, ens fa il·lusió poder parlar una estona amb ell, perquè la veritat és que té per endavant una temporada com a mínim esperançadora i el millor resultat el que acaba d'obtenir ara fa tot just uns dies. David de la Cruz, ciclista sabadellenc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Déu-n'hi-do la victòria que vas aconseguir a la crono en l'últim dia de la Volta a Andalusia, a la Ruta del Sol, una crono espectacular la que vas fer a Barbate, eh?
Sí, la veritat és que va ser genial, no? Estrenar l'any el que sigui de victòries, i sobretot en una prova que, en una disciplina que mai havies aconseguit guanyar, no? Com són les contrarrellotges, doncs bueno, va ser espectacular estrenar el maillot de l'Sky d'aquesta forma, i em va donar doncs molta moral de cara als següents objectius.
Tu esperaves? Perquè vaig llegir, per exemple, que sobre la cabra havies treballat força, la bicicleta especialitzada en aquesta disciplina, en la contrarrellotge, però no sé si un, veient el nivell que hi havia a Andalusia, s'espera l'últim dia poder guanyar una crono.
Home, esperava fer una crono amb un bon nivell. Està clar que guanyar són unes altres paraules, i més tinguent en compte que mai havia aconseguit guanyar una contrarrellotge. Per tant, doncs, bueno, sí que un sempre espera doncs tenir un bon nivell. Està clar que també surts amb una mica d'incertesa, perquè era la primera contrarrellotge que feia amb la nova bicicleta, i per tant, doncs, bueno, el primer test de veritat que havia fet amb aquesta bicicleta, i i tot i que havia treballat doncs, bastant la posició durant l'hivern, doncs, sempre té uns, aquests dubtes, perquè al cap i a la fi, quan un competeix, és quan veu de veritat quines coses s'han de modificar les bicicletes, i per tant doncs, bueno, vaig quedar content, no?
David, un com treballa la bici, en aquest cas la cabra, que s'acostuma a dir en l'argot ciclístic? Quina és la diferència? Què és el que heu treballat específicament des que has arribat a l'Sky per fer aquest pas endavant també a la contrarrellotge?
Bueno, primer adaptar-se al material, ja que encara que sigui dins de l'Sky, la diferència entre la bicicleta de ruta i la bicicleta de contrarrellotge és molt diferent, perquè són bicicletes completament diferents, la posició del seient és completament diferent, la posició del manillar és també molt diferent. Si veus una foto, no és una posició que sigui, dius, ostres, aquest va, no crec que vagi molt còmode, no? Sí. Perquè és una posició força forçada, degut a que el que busques és ser el màxim aerodinàmic, més aerodinàmic possible, no? Un cop que treballes en buscar quina és la posició més aerodinàmica, doncs, bueno, es basa molt en treball d'entrenar molt amb la bicicleta. El que passa que és complicat perquè és alternar entrenaments de bicicleta de ruta, bicicleta contra rellotge, i els entrenaments sobre la bicicleta de contra rellotge solen ser una mica més durs que sobre la bicicleta de ruta, degut a que, com et dic, la posició és molt forçada, però, bueno, he treballat força i sembla ser que els resultats estan sortint.
Veient l'última prova, segur que estan sortint els resultats, però si mirem una miqueta des que has debutat, t'has estrenat amb aquest nou mallot de l'Sky, el teu nou equip, de moment volta a la Comunitat Valenciana i aquesta Ruta del Sol a Andalusia, amb una victòria que entenc que això en certa manera et treu com un pes de sobre, una responsabilitat o el punt de pressió que un mateix es pot afegir de dir vull agradar amb el meu nou equip, i al final... No sé si la sensació, David, que tot i fer de gregar i donar un cop de mà als caps de files, doncs al final demostrar també que has començat amb bon cop de pedal.
Sí, està clar que una victòria a principi d'any sempre dona confiança, i molt més quan canvies d'equip, no? Sempre ajuda, però quan arribes a un nou equip, doncs és important de cara al fet que l'equip vegi que han encertat amb el teu fitxatge, no? I respecte al que va ser volta a la Comunitat Valenciana i la volta a Andalusia, doncs bueno, força content per com van les coses. Està clar que un sempre vol estar una miqueta millor de cara a la classificació general. A volta a Andalusia no, a volta a València no vaig fer la general que esperava, i bueno, a volta a Andalusia està una miqueta més superitat, no, al treballar per Chris Froome, però bueno, content de que les coses, de que el treball que he fet aquest hivern doncs està sent molt bo, penso, i ara em trobo molt bé de cara a la Paris-Nice, i esperem que ja sí que pugui estar per fer una bona classificació general i estar amb els, doncs, bueno, lluitant per les places capdavanteres, no, de la classificació general.
Què tal és això de treballar per Chris Froome? Perquè fins ara havíem parlat del Quick Step com un equip molt potent realment. Recordo quan vas fitxar pel conjunt belga que ja ens deies que era un salt endavant considerable. Ara un altre més amb l'arribada del Team Sky, però l'haver treballat ja culs amb culs amb gent de la talla de Chris Froome, què tal?
Doncs la veritat és que bé, no? Al cap i a la fi són corredors que podria dir que són més de les meves característiques, no? Corredors de voltes per etapes, i per tant, doncs, bueno, és un bon mirall on veure's reflexat, on un ha d'aprendre com afrontar les curses per etapes, com entrenar, com alimentar-se, i per tant penso que és una bona oportunitat de cara al que a nivell personal un es pot reforçar i després pot assolir els seus objectius amb més solidesa, no?
Ho deies ara, tenim a la volta a la cantonada la Paris-Nice. Com a mínim a mi, més inevitable recordar com va anar la de l'any passat.
Sí, la veritat és que sí, l'any passat em vaig trobar força bé i bueno, esperem que aquest any estigui encara millor i sí que pugui fer la classificació general, no? L'any passat em va tocar doncs, estar ja més al costat de Dan Martin i Julian Alaphilippe, però bueno, vaig poder brillar en etapes de muntanya, la contrarrellotge també, i després al final de la Paris-Nice, i esperem que aquest any, doncs, bueno, pugui estar més centrat en la classificació general i tant de bo, doncs, es pugui aconseguir també alguna victòria d'etapa, seria magnífic.
I difícil també, perquè encadenar dos anys seguits amb victòries d'etapa, la veritat és que és complicat en una prova que no sé si t'agrada, si s'adapta a les teves característiques. Bon record segur que tens, ara ho comentàvem, però si ens fixem una miqueta en el perfil d'aquesta Paris-Nice, com la veus?
Bé, és una cursa que m'agrada, s'adapta perquè pel fet de que tens una contrarrellotge sempre, després les etapes de muntanya, doncs, bueno, no acostumen a ser finals d'aquests explosius en un repetxó del 50%, sinó que són ports més normals, per dir d'alguna forma, no? En aquesta París-Nissa, doncs, l'etapa reina, doncs, tenia un port de 16 quilòmetres al 7%, que és una cosa més que s'adapta més a les meves característiques, i és una... aquesta sempre acostumo a trobar-me la primera setmana de març, tot aquesta... comencem, no?, al nord de França, i esperem, doncs, que la salut acompanyi, sobretot que tingui unes bones sensacions, que això és important. Penso que si em trobo bé amb l'equip que anem allà a fer la París-Nissa, doncs tenim opcions de fer una bona classificació general.
Per anar acabant, anem veient com el David de la Cruz cada cop s'està entonant més, cada cop el veiem millor. De cara al futur tenim París-Nissa, això segur, confirmat, i no sé si en ment tens previst competir aquí a casa a la Volta a Catalunya. Dèiem la París-Nissa, per exemple, l'any passat vas encadenar victòria a Nissa i victòria a Sant Sebastià després a la Itzúlia, a la Volta al País Basc. No sé si està ja del tot definit o per on pot passar el futur de David de la Cruz al calendari.
Bueno, encara estem veient a veure com perfilem aquest calendari abans del Giro d'Itàlia, però ja estàvem, doncs, bueno, decidint entre fer Volta a Catalunya i País Basc, però més probable és que acabi fent aquest any la Volta a Catalunya. Està clar que País Basc és una cursa que potser a mi se m'adapta més pel recorregut que té, però bueno, la Volta sempre tira, no corre a casa, i veurem que acabem de decidir amb l'equip.
Doncs estarem ben atents a veure si et tenim aquí a les nostres carreteres o hem de mirar cap al nord. De moment el que farem serà estar pendents de la París-Nissa, perquè ha demostrat que té bones cames de moment, i si no, només cal veure la contrarrellotge que va fer a Barbate a Cádiz per adonar-se que el David de la Cruz va de debò amb aquest nou fitxatge del Team Sky que està complint amb nota, i nosaltres aquí a Ràdio Sabadell que ens n'alegrem. Anem parlant, tota la sort del món com sempre, David, una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, una forta abraçada.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
De diumenge a diumenge, fins al dia 11, aquesta París-Nissa, haureu de buscar el David de la Cruz a veure si ens dona més alegries com la que ens té acostumats. L'Astralpool Natació Sabadell masculí a tot això va plantar cara ahir, durant 3 quarts el 8 vegades campió d'Europa, el Prorreco italià. En parlàvem ahir a la prèvia aquí a l'Hotel Suís. L'equip del Xava Gómez va estar dins del partit fins als darrers 8 minuts quan es va quedar aleshores sense benzina, amb un parcial de 1-6 clarament favorable als genovesos, que explica la diferència final de 9 a 18. Pepe Motos, porter i capità del club, i Òscar Carrillo, màxim anotador ahir, reconeixen la profunditat de banqueta al final com una de les claus d'aquest marcador més contundent del que semblava fins al tercer quart.
Sí, bueno, és un partit que exigeix molt a nosaltres, tenim la banqueta curta i a més a la primera part ja Gonzalo ha estat fora, bueno, hem aguantat el que aguantat les cames, i si no t'arriba oxigen al cap aquí no pots fer gaire contra aquest equip.
Sí, bueno, hem aguantat el que hem aguantat, com tu dius, hem fet molt bones dues primeres parts, s'ha notat també que ens faltava l'Alo per aquest error que ha tingut aquí en atac, i bueno, i la benzina ens ha arribat fins a on s'ha arribat. Una llàstima, perquè al final perdem de 9 gols, i haguéssim mantingut una mica aquest ritme, pues hagués sigut un altre resultat, però bueno, molt contents.
Parlaven de l'absència de Gonzalo López Escribano com una de les claus. Va ser expulsat en el tram inicial de partit per una agressió. Carrillo, amb 4 gols, el sentíem ara, va ser el waterpolista del club més encertat en aquesta nova jornada de la Champions. El sabadellenc creu que el repte que tenen d'ara endavant és tenir la motivació d'ahir contra qualsevol equip, i no només contra tot un Prorreco.
Sí, jo penso que hem sortit amb moltes ganes, però bueno, encara ens queda, i bueno, amb aquests és fàcil sortir amb ganes perquè tothom vol jugar un partit com aquest, però el que és important és que quan juguem la Lliga sortim amb aquesta actitud i que no ens relaxem, perquè després ens passa el que ens passa.
Motos, de la seva banda, es lamenta per no haver jugat així d'altres compromisos contra contrincants a priori més assequibles com el Jadra Montenegrí o l'Esteaua Romanès, els dos partits resolts amb victòries foranes per la mínima, per només un gol a Can Llong.
Sí, però bueno, no podem comparar aquest partit amb l'altre, cada partit és diferent, cada partit és un món. No hi ha res a fer jugant així contra l'Estagua, el resultat no hagués sigut el mateix.
Ahir, per cert, van estrenar-se amb el club a Europa Marc González i Òscar Pujol, joves de la base de l'Astralpool. Això pel que fa al natació Sabadell masculí. A l'altre cantó, dos jugadors han passat a la Lliga Espanyola, un d'ells directament al natació Sabadell. Ahir el teníem en directe a l'Internacional per Argentina, Espanya i ara també Itàlia, Gonzalo Echenique. Xalo creu que els genovesos els anirà bé haver tingut al davant un Sabadell tan combatiu, tenint en compte que ara jugant la Copa d'Itàlia a Bari.
Sí, sí, duró bastante, pero bueno, mejor para nosotros, mejor para poder medirnos, mejor para poder estar más intensos y para poder llegar mejor a la Copa. Nos viene muy bien para prepararnos.
Echenique, això sí, reconeix que hauran de corregir coses en defensa, ja que considera que 9 gols són massa dianes en contra, i més tenint en compte que qui tenien al davant era el penúltim classificat de la fase de grups, un club que només té 6 punts.
9 goles es muchísimo en Europa, recibir 9 goles es una barbaridad, pero bueno, nosotros somos conscientes de que todavía hay muchas cosas que ajustar, muchas cosas que aceitar en defensa y bueno, nos quedan unos días ahora para prepararnos bien y llegar a Bari con una defensa sólida.
L'última l'hem guardat per tota una institució del waterpolo internacional, el ceutí Guillermo Molina. Des de fa ja unes quantes temporades al waterpolo italià i ara també internacional pel Setevelo, per la selecció italiana. De fet, ell és de Ceuta, però només cal sentir-lo per adonar-se'n que l'accent que té no és massa de Ceuta ja, sinó que és més aviat un italià més. Molina ha felicitat l'equip del Xava Gómez, diu que ja el va veure molt intens a la piscina del Prorreco a la primera volta i que és d'admirar la progressió que estan fent.
El Sabadell ha dado más que la talla contra un gran equipo como somos nosotros. Hay que felicitarles porque nos han puesto en dificultad muchas veces. Nos han sacado algunos pequeños defectos que nos vendrán muy bien para pulirnos antes de nuestra Copa Italia que tenemos la semana que viene.
Un accent molt, molt, molt italià, el de Guillermo Molina. La pròxima cita pel natació Sabadell masculí serà la piscina del Terrassa, un derbi vallesà que marcarà si el club arriba o no amb opcions de ser segon al tram final de la Lliga regular d'aquesta Lliga Premat. Recordem que en les últimes temporades l'equip del Xava Gómez ha aconseguit aquesta segona posició abans de disputar el play-off.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @amuntaltaló. Amb la col·laboració de l'Estat. Quan un infant ingressa a causa d'una malaltia, l'entorn hospitalari juga un paper molt important en la seva recuperació. Al Parc Daulí volem que una onada de petits somriures transformi la planta de pediatria en un fons marí de fantasia i joc. Ajuda'ns fent el teu donatiu a www.unaonadadepetitsomriures.cat.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De 2 a 3 en directe, és a dir, ens queden 17 minutets per tancar el programa d'avui, per tancar el mes de febrer pel que fa a l'Hotel Suís, i d'entrada el que fem és parlar en aquest tram final de programa de tenis taula i de la doble victòria pels equips masculins de la primera nacional d'aquest esport sabadellencs. Tant el Club Natació Sabadell com Club Falcons van guanyar el seu duel de la jornada, tots dos contra el mateix rival, el Rotary Menorca de Sant Lluís, que va passar per Sabadell per partida doble i que va marxar amb les mans buides. Els illencs, aprofitant aquest viatge a Catalunya, van jugar contra els dos equips de la ciutat el mateix cap de setmana. És una informació que ens apropa al Marc Pijuan.
El Natació Sabadell va mantenir la seva condició de líder defensa per un còmode 5-1 del conjunt balear. Després de perdre la setmana passada contra l'Escala, el que va significar la primera derrota de la temporada, els sabadellencs volien tornar al camí de la victòria per no complicar-se aquesta primera posició. Tot i el resultat contundent, el jugador sabadellenc del club, Ramon Cliviller, considera que el resultat final no demostra la igualtat del duel.
És un equip que ahir, el dia anterior, el dissabte, ja va jugar un partit, llavors estava una mica més rodat que nosaltres, i bueno, no va ser tampoc com reflexar el marcador que diu 5-1 amb molta solvència, no va ser tampoc així. Els partits van haver-se de jugar i van haver-se de lluitar i de guanyar.
La victòria va permetre als nedadors mantenir-se ferms al capdamunt de la Lliga. Cliviller assegura que d'ara en endavant només els queden finals per poder acabar la temporada en aquest primer lloc.
Sí, jo penso d'aquesta manera, la primera final guanyada. No, en queden encara algunes més.
I si el conjunt menorquí arribava més rodat a la cita contra la Natació és perquè el dia anterior havia jugat contra Club Falcons. Els sabadellencs tampoc van fallar i van imposar-se clarament per 5-1. Al igual que el Natació Sabadell, Joan Nogueres, tècnic del Falcons, creu i considera que el resultat també va ser enganyós.
Sí, però també et dic que és una mica enganyós aquest marcador. El primer partit de tot, que va jugar el Roger Blanco contra el Boludo, que va un fitxatge, el Roger anava per estar. Si aquest partit l'haguessin perdut i el Roger no hagués sigut capaç de remuntar-lo, potser el resultat final hagués sigut diferent perquè ens hagués posat més pressió a sobre i amb ells els hagués aixecat una miqueta més. El perdre ells d'aquest partit sí que es veia bastant dat i beneït.
En tot cas, aquesta victòria gairebé certifica l'objectiu principal del club, que no és altre que el de no perdre la categoria. Així ho admet el propi Nogueres.
Sí, sembla complicat, però bueno, entre cometes, tothom és capaç de tot. Els equips de baix són capaços de guanyar i nosaltres tenim partit, evidentment, d'aquí endavant que podem guanyar. Hi ha una quant podem guanyar, però també els podem perdre i si els perdem. Jo crec que encara no podem anar segurs del tot, però sí que podem anar amb una miqueta de cursi, com aquest diu, no?
Aquest cap de setmana que ve els falconistes es juguen les últimes opcions d'entrar en el top 3 de la Lliga, enfrontant-se al Mataró, equip de la zona mitja i que lluita pels mateixos objectius que els sabadellencs. El partit arrenca dissabte a les 6 de la tarda a Cal Balsac. El Natació Sabadell, de la seva banda, vol seguir al capdamunt de la Lliga, derrotant el Vilablareix. Els del club visiten el pavelló municipal de Vilablareix dissabte a 4:45 de la tarda.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Com també té reserva feta l'handbol amb el Creu Alta Sabadell Handbol i amb l'OAR Gràcia Sabadell. Comencem pels arlequinats, que han desaprofitat una bona oportunitat per apropar-se a la part alta de la classificació de la Lliga Catalana. L'equip d'Irra Damunt va caure en l'última jornada d'un 28-27 a la pista del Canovelles i és cinquè, ara mateix a 6 punts d'aquesta segona plaça. Una derrota dolorosa, ja que va arribar en l'última acció amb un xut de falta amb el temps aturat. Un cúmul de factors van portar els arlequinats a la derrota en un partit en el qual Eloi Vila, segon capità de la plantilla, creu que haurien d'haver guanyat.
Un partit que havíem tingut controlat, que la primera part anàvem 5-1, que inclús a falta de 5 minuts, ens hem posat, diria, 3-1 a falta de 5 minuts, i hem tingut una mica d'encallament al final, hem fallat un penal també els últims minuts, l'actuació arbitral, sincerament, des del meu punt de vista, bueno, l'altre equip també ho ha comentat, que ha estat bastant nefasta, però bueno, tampoc és excusa. Un partit que tens així l'has d'acabar guanyant, i a més, quan a sobre tens una falta a l'últim segon, temps parat a 12 metres i et marquen gol, doncs te'n vas molt aixafat cap a casa.
Aixafat i també amb una espina clavada dels sabadellencs contra el Canovelles, ja que la primera volta ja van marxar de Cal Balsac als rivals amb els 2 punts. De fet, fent el càlcul ràpid, si el Creu Alta Sabadell hagués guanyat aquests 2 partits contra el Canovelles, contra el 9è classificat, ara mateix seria tercer i a tocar de l'ascens.
Un equip, el Canovelles, que ja ens va guanyar a casa de 2, també un partit que també teníem controlat i al final es va escapar, i són aquests 2 partits que dius, els haguéssim tret, tindríem 4 punts més, i mires la classificació i t'hi poses 4 punts i estàs a tocar de les fases d'ascens. I era un dels objectius, sí que era, evidentment, la permanència, però estava assumidíssima, I a mesura que anàvem passant els partits i ens veiem a dalt, doncs volíem veure si podíem donar la campanada i col·locar-nos a les dues places. Impossible encara no és, però està molt, molt, molt complicat.
Entre altres coses, perquè ara toca refer-se a la pista del, segurament, el rival més difícil de tota la categoria, com a mínim estadístiques a mà. Aquest dissabte, el conjunt creualtenc visita la Salle Bonanova, el líder de la categoria. Vilacreu, que l'única recepta per sorprendre'ls passa per no fer massa atacs estàtics, sinó poder córrer i explotar la velocitat.
El líder de la categoria, si aconsegueixes que no et marqui gol fàcil, i nosaltres, que som un equip ràpid, podem sortir a la contra, que és el que ens agrada, i treballar ràpid, és com els hi podem fer mal. Si ells ens troben facilitats en atac i gol fàcil, nosaltres no podem treballar de contra, com a molt un contragol, però ells podran fer el balanç defensiu molt més fàcilment, i ells en defensa estàtica són un gran equip, són molt, molt durs a darrere i defensen molt bé, i aquest és un de les seves virtuts. Per tant, com menys atacs estàtics fem i més que a la contra anem, millor.
Dissabte a les 6 es jugarà aquest la Salle Bonanova Creu Alta Sabadell. I l'Oar Gràcia Femení, de la seva banda, segueix amb la seva dinàmica negativa, però l'última jornada ha servit per veure-li una altra cara a l'equip de Xavi Font. Derrota per la mínima, 26-25 a la Roca, i en un partit on les verdiblanques van manar en el marcador durant una bona estona. En el moment decisiu, el conjunt roquerol es va endur el gat a l'aigua, però tot i perdre, Míriam Moreno, jugadora del Gràcia, creu que aquest és el partit que necessitaven per canviar la tendència.
Jo crec que sí que ha servit per trencar la mala dinàmica. Evidentment, els dos punts no ens els vam emportar, però les sensacions han sigut molt diferents a la resta de segona volta que estem fent. Crec que va ser un partit molt bo per part nostra, que el vam estar dominant en tot moment, però al final, per les explosions i dos errades d'últim moment, pues, elles se van emportar el partit.
L'Oar Femení segueix tenint 6 punts de marge, ja que el CUE, el Dominicos de Saragossa, va guanyar el duel directe de la part baixa contra l'Associació Lleidatana, que segueix ara a 6 del Gràcia. Aquest coixí dona tranquil·litat a les sabadellenques, que se saben virtualment salvades. Totes les portes de rebre el cinquè classificat, el Sant Vicenç Barmicasa, equip que en les últimes 3 jornades ha tingut una mica de tot, una derrota, un empat i un triomf. Canviat el xip, diu ara Míriam Moreno, l'únic que cal és puntuar i no descarta fer-ho en aquest pròxim partit.
Jo crec que si ara seguim així, amb els 4 últims partits que en queden, sobretot els que juguem a casa, podríem treure algun punt i començar per aquí cap de setmana.
Com el Creu Alta Sabadell, aquest partit també arrencarà dissabte a les 6, en aquest cas al carrer Boccaccio, el Gràcia Femení, Sant Vicenç.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
Del bàsquet a l'handbol, el Sant Nicolau Femení ha d'evitar una de les 3 últimes posicions de la classificació a la segona fase de la Copa Catalunya, que comença aquest cap de setmana. Les sabadellenques lluitaran per la permanència en aquesta categoria. En total, en aquesta fase de salvació, hi ha 10 equips, dels quals els 3 primers evitaran tot perill, sortiran del descens de forma directa. Els 3 últims baixaran automàticament, per tant, com a mínim, aquesta primera crema l'han d'evitar les col·legials, i del quart al setè hauran de jugar una eliminatòria de descens. Ens apropen la prèvia d'aquest debut, d'aquesta estrena de la segona fase, de la fase de permanència de la Copa a Catalunya, tota la informació del bàsquet femení de la ciutat, el Joan Blanc.
Intentar evitar els 3 últims llocs. El Sant Nicolau Femení afronta aquesta segona fase de la Copa Catalunya de bàsquet amb 3 victòries al Sarró, després d'acumular alguns dels resultats de la primera fase. Un balanç que no és dolent, però que obligarà les de Jordi Zamora a sortir per totes des del primer partit. El tècnic de les col·legials afirma que després d'uns primers mesos de competició irreal, a partir d'ara tots els partits compten.
A mi m'agradaria que fos durant tot l'any, doncs ara ho tenim comprimit, no? Jo crec que és un sistema de competició que no és real, perquè nosaltres hem jugat partits que no tenien cap valor a l'hora de la classificació. Alguns els hem guanyat, els altres els hem perdut. I ara, en canvi, doncs sí, ara tots valen, que és el que hauria de ser.
El debut del Sant Nicolau Femení serà diumenge a 5:45 de la tarda a la pista del Bencriada Banyoles, un equip amb unes quantes jugadores de qualitat i que es coneixen molt. A més, els resultats de la primera fase demostren que a casa són un conjunt molt complicat. Jordi Zamora reconeix que a la seva pista han competit tots els partits i, per tant, tindran una cita difícil.
Que els resultats d'aquesta primera fase seus indiquen que segueix sent complicada. Com tu dius, no et sabria dir si és per l'ambient, si és pel fet que és un desplaçament més llarg de lo normal, però
Ells a casa són forts, a casa han competit tots els partits, inclús contra els de dalt. Per tant, crec que haurem de jugar molt bé per poder competir per la victòria.
El pavelló La Farga de Banyoles acollirà aquest compromís entre el Bencrià de Banyoles i el Sant Nicolau Femení diumenge a 5:45 de la tarda. Una categoria per sota, l'Escola del Carme ha recuperat la segona posició a la Primera Catalana de bàsquet després del triomf a Sant Cugat i de la derrota dels Sant Fruitós a la pista del Granollers. Les del Vallès Oriental són el pròxim rival de les sabadellenques aquest diumenge. A la primera volta, l'Escola del Carme Masa Vicola ja va perdre contra les granollerines i, per tant, estan avisades del rival que es trobaran aquest diumenge. Ara bé, el tècnic de les col·legials, Álvaro Fernández, recorda que al Pavelló del Sud només han perdut un partit aquesta temporada i que estan sent molt fiables.
Serà un partit complicat, ja sabem que es perdrà contra Granollers, és un equip amb talent exterior, amb molt fi d'exterior, amb és un equip complet i que és una jornada molt difícil, però és veritat que nosaltres a casa aquest any només hem perdut un partit i per tant és una pista complicada també per jugar.
El partit entre l'Escola del Carme i el Granollers serà diumenge a 1:15 del matí al Pavelló del Sud. Mitja hora més tard, a 1:15 a les naus del carrer Montcada, començarà el Natació Sabadell Prat Montivello. Les de Josep Bossacoma es troben en plena dinàmica negativa i s'apropen perillosament a la zona baixa de la classificació. En aquest sentit, el partit d'aquest diumenge es presenta clau. Reben a casa el penúltim classificat, un equip molt necessitat i que pot ser el bàlsam que busquen les nedadores. El tècnic del club té molt clar què han de millorar. Admet que estan tenint problemes en anotar i, per tant, han de millorar en defensa, ja que, si no, tindran poques opcions de lluitar per la victòria. Josep Bossacoma.
Som un equip que ens està costant molt anotar i, bé, l'objectiu és que facin pocs punts i a veure si això ho podem tirar endavant. Però, clar, no estem fent bé una cosa ni l'altra, i aquí som els resultats que estem perdent. Hem d'aconseguir la solidesa defensiva. Només amb solidesa defensiva podem treure els resultats endavant. Si això no ho aconseguirem, costarà molt guanyar partits.
Aquesta cita entre el Natació Sabadell i el Prat Montivello, com dèiem, diumenge a 1:15 del matí a les naus del carrer Montcada.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Acabem avui amb un apunt de futbol sala explicant-vos la derrota del grup Zarraona Estudi Barcelona en l'últim partit de Lliga. Els de Jordi Nubau van caure a la pista de l'Issur, la Font Màgica de Terrassa, per 2-4 en aquest duel comarcal. Una derrota que fa mal, però que entra dins de la normalitat si tenen en compte que el conjunt terrassenc és el líder de la tercera divisió nacional i que ha guanyat 14 dels últims 18 partits. Per tot plegat, el tècnic Jordi Nubau en vol extreure conclusions positives d'aquest duel. Els sabadellencs van estar dins del partit fins als darrers 2 minuts, quan l'Issur va anotar el definitiu 2-4. Fins aquell moment, la igualtat havia regnat al pavelló de Cal Balsac. Per això, Nubau assegura que els seus jugadors van estar a l'alçada d'un partit molt complicat.
Un partit que em va deixar molt bon sabor de boca. Vaig veure un comportament dels jugadors excel·lent, una actitud excel·lent, i això es va traduir en que el partit, jo penso que va estar competit en tot moment.
Aquesta derrota, però, és la tercera consecutiva del conjunt arraonista. Els sabadellencs tenen a tocar aquest cap de setmana, dissabte, una bona oportunitat per refer-se d'aquesta mala dinàmica de resultats. Visiten el Montsant, un equip que en aquest moment de la temporada suma els mateixos punts que l'Arraona i que arriba en una dinàmica similar. No ha guanyat en els 3 últims partits que ha jugat. Nubau analitza els punts forts del rival barceloní.
Sembla que ha tingut algun resultat, algo sorprenent, a casa. Sense anar més lluny, ens va perdre fa 2 setmanes contra les Reals a casa. Però bé, ens esperem, doncs, bueno, un equip ja molt assentat a la categoria, sobretot amb un parell o tres, bueno, 3 jugadors amb bastant d'equilibri. I bueno, jo penso que tenen bona estructura. Així ho referent a la classificació.
Aquest Montsant Grups de Raona jugarà dissabte a partir de les 6 de la tarda a Barcelona. Avui és 28 de febrer, per tant, demà estrenem el mes de març. Ho farem amb el Marc Pijuan al capdavant del programa de l'Hotel Suís i sentint el capità del centre d'esports, Miguel González, i a Àngel Martínez, que compareixerà en roda de premsa, la que havia de ser la roda de premsa d'avui, suspesa també pel temporal de neu. Rebrem la visita de l'Albert Robledillo, periodista sabadellenc de l'Esportiu, especialista en el món del bàsquet, que ens portarà, com sempre, una nova dosi d'històries curioses en el món de la cistella. També estarem atents al dels actes de commemoració del 65è aniversari de l'Obert Gràcia i l'acord de patrocini de Fluidra, Astralpool, el patrocinador, l'espònsor del Natació Sabadell, també a la Federació Espanyola de Natació de cara als Jocs de Tòquio 2020, que es presenta l'acord de patrocini demà a la tarda al Comitè Olímpic Espanyol.
Hotel Suís.
Fins aquí l'Hotel Suís d'avui. Una abraçada enorme al control de so del Toni González. Avui amb un cop de mà dels nostres estudiants en pràctiques, el Sergi Cubero i l'Iñaki Echegaray. Demà més, com diem, a partir de les dues amb el Marc Pijuan i amb més tec amb tot l'esport de la ciutat aquí a Ràdio Sabadell. Per continuar informats, al Twitter @RadioSabadell trobareu allà un munt de fotografies del temporal de neu de la ciutat o també a radiosabadell.fm amb tota la informació de la ciutat. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.